tal? Molt bona tarda. És dijous 24 de novembre, dia entre setmana, són les 3, i arrenca el programa de la ràdio en català que avui i cada dia denuncia els casos de violència sexual, la caravana. I ho fem, com sempre, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Dale, va.
La caravana, amb Núria Ros.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria Ros.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B, va?
Doncs avui us explicaré com es presenta la temporada de calçots, com serà la nova estació de Sants i també parlarem d'un ramat d'ovelles de Mongòlia. Quedeu-vos perquè promet.
Jo em quedo, eh? Quina serà la pregunta del dia, Nina?
Avui parlem del Black Friday. Què heu estat esperant per comprar-vos aquest any? En parlarem de tot plegat amb l'expert del dia, Albert Vinyals, expert en psicologia del consum, neuromàrqueting i pensament creatiu.
I ja sabeu que cada dijous els caravaneros volem ser educats. Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, i avui volem posar sobre la taula una qüestió de gran importància com és l'acollida de nens i nenes que han viscut o viuen en situacions familiars i socials difícils i que creixen en entorns poc saludables. És per això que avui ens acompanyarà Lola Curt, presidenta de la Fundació Acogeme, i també la Sara, una nena de 19 anys que ara en fa 9 que va passar a formar part de la família de la Lola al ser acollida.
I hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Nina.
El duet de veus i guitarra del Bages, Joget i Maria Ribot, que ens vindran a presentar el seu quart àlbum discogràfic Febrer-Agost, un àlbum format per un total de 9 cançons on asseguren vesteixen d'un color més llis, però amb més capes del que fins ara han portat.
I a partir de 4:45, i com cada dijous, posarem a debat una nova qüestió al mar o muntanya de la caravana, Andreu.
Avui volem parlar de la llei del només sí és sí, una llei que ha generat molta polèmica perquè ha revisat algunes condemnes que han aconseguit rebaixar la pena a presos condemnats per violació. Hi ha aquells que pensen que l'error està en la nova llei i d'altres que diuen que l'error està en la interpretació. Doncs bé, per parlar-ne sempre des del respecte i la tolerància i escoltar les seves opinions, tindrem en una banda de la caravana...
Asier Abad. És que s'ha quedat sense aire,
perdoneu,
no passa res.
President,
Andreu,
del Comitè de Drets
i garanties de les noves generacions del Partit Popular. I a l'altra banda de la caravana, Alicia Ramos, jurista, membre del sectorial de feminismes i exdiputada del Congrés d'en Comú Podem. I a les 5 de la tarda fem ruta, com sempre, pel món de la sostenibilitat i també de la música, i acabarem amb un tema social per remoure consciències amb Ruth Caral. Nina.
Avui Aixa Miró vindrà acompanyada de la Mariona i l'Astrid, dues emprenedores socials i fundadores de Rizoma, una iniciativa per despertar consciència i passar a l'acció mitjançant programes de voluntariat i altres activitats per crear una comunitat de persones interconnectades, compromeses amb el canvi cap a una societat més conscient, justa, inclusiva i sostenible. També parlarem amb la Ruth, que avui ens porta la part 2 del seu reportatge social sobre el món dels tatuatges.
Estàs bé, Andreu?
Sí, sí, tot bé.
Estem tranquils.
Sí, a banda també m'havia perdut una pàgina del sumari, així que no passa
res. Bé, no passa res, queda tot clar, i dit això, doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. I com sempre, aquesta hora amb l'Andreu ja recuperat, quan sí, passen 3 minuts de les 3 de la tarda, volem saber a qui has estalquejat avui, Andreu.
Doncs avui he estalquejat el perfil dels dos, del Joget i la Maria Ribot. Dos en uno. Així que, mireu, només per això ja es mereixen l'aprovat. També ja els podria provar perquè són de la Catalunya Central.
Ai, ai, ai.
Lo valemos.
Favoritismes,
sí.
Eh?
Exactament.
Sí, sí, sí.
No, mireu, és broma. M'agrada molt perquè fan servir uns tons molt suaus, un rosa pàl·lid, un verd pàl·lid, i dona molta pau i queda molt bé estèticament, la veritat. Així que dona molt de gust veure el seu perfil d'Instagram. He de dir també que són una mica minimalistes. Una tele que escala foc, uns peus en una plataforma circular...
Com? Carai, molt artístic,
sí,
no, tot això?
Són fotografies una mica així minimalistes, una mica raro, també.
Una mica bohemi, no, potser?
Sí, efectivament. Ara, una cosa que m'agrada molt d'aquests grups, que a partir d'ara els hi direm modernitos, o almenys jo...
M'encanta.
Aquí cadascú que faci el que vulgui, són les fotografies d'estiu i vídeos d'estiu, perquè estem d'acord o no que és la millor època de l'any?
Estem d'acord.
Estem d'acord.
Molt bé, tots d'acord.
Efectivament.
Sí,
en fi, anem al gra i el tema negatiu.
Ui.
No m'agrada gens, però gens, els vídeos com si d'un VHS es tractés. Sabeu els...
V-H-S.
Sí, sí. Doncs, a veure, ja que tenim aquestes tecnologies que tenim avui en dia, tenim unes càmeres i uns mòbils que fan unes fotos i uns vídeos increïbles, de debò hem d'anar cap al passat a buscar aquells vídeos granulats que no es veuen bé, que perden color...
Crec que això està de moda.
Sí, ara,
és el que parlàvem ahir de les modes. És que les seguim totes,
sí, és
de
estètic, de veritat.
Estètic. Va, més cosetes, Andreu.
Sí, a veure, no he mirat si són per ella o no. Ja sabeu que jo sóc molt xafarder. Però seria ideal, no creieu? És a dir, igual que hi amb la Júlia Bonjoc i l'Enric Ambray, doncs això...
No ho sabem, no?, si ho són.
No ho sabem, però seria bastant ideal, no?, un grup de música format per una parella.
Sí, podria ser. Va, el teu toc, Andreu.
Doncs no sé si és ben bé un toc, això, ja ho veureu, però tinc la sensació que quan estic en un moment trist, o no cal que sigui excessivament trist, pot ser perfectament en un moment on estigui asentimental.
Asentimental?
Sí.
Uau. És a dir, això no està preparat, no. Però...
És a dir, que no tens cap mena de sentiments ni d'emocions.
Això és impossible, no tenir cap mena de sentiment.
Apàtic.
Sí, exacte, apàtic seria. Molt bé, Nina Agustí, gràcies per ser un...
El Diego personal de la caravana.
Exactament. Doncs tinc l'impuls, la necessitat, o digueu-li com vulgueu, d'escoltar cançons tristes.
A mi també em passa. Bueno, clar, és que jo crec que la música està molt lligada al nostre estat d'ànim,
És com que amb el que parlàvem ahir amb el David Balaguer, de cantar.
Sí,
cantar cançons tristes quan estàs trist. Bueno, és un melodrama.
Sí, és un drama.
Va, i avui també odies a la gent, no? Cada dia odiem gent aquí.
Sí, i aquí m'aturo.
Aturem-se, doncs.
José, gràcies. Ahir quasi em salta el cor, menys mal de la meva amiga, perquè quasi em roben el mòbil i la motxilla.
Home!
Ala.
Aleshores, mireu, odio la gent que t'intente robar les teves coses quan tu estàs simplement fent una cervesa assegut en una terrassa en un bar.
Home, és
que no...
Si no odiessis aquesta gent...
O fins i tot quan estàs caminant pel carrer o al metro.
Exacte, sí. És que no, de veritat, no. Que a nosaltres també ens costa molt guanyar les nostres coses.
Si em sobrés la pasta aniria en Ferrari,
exacte.
No? I plorant, com deia.
Exacte. És que, clar, anem a veure. No.
Sí,
però... odio aquest tipus de gent, em sap greu.
Però també llavors hi ha gent o coses que et fan feliç, no?
No, i tant. No sé si ho havia dit encara, però m'encanta que el Mundial es faci dins dels bars, és a dir, que es retransmeti dins dels bars. Per què? Doncs perquè no hi ha ningú a les terrasses i llavors tens tot el lloc que vulguis.
No és perquè t'agradi el Mundial.
No, és que no m'agrada el Mundial.
No?
No.
Ahir a Espanya 7-0, eh?
Sí, ho sé, sí. Està tothom molt eufòric.
A mi em va passar perquè també estava en un bar i sentia cris tota l'estona i dic, què passa? Dic, és impossible matemàticament que hagin fet tants gols. I no, era realitat.
Poca fe que
tenies. Va, i el propòsit d'avui quin és?
A veure, ja l'he mig aconseguit, no? Perquè avui no he odiat a ningú del metro.
Ah, correcte.
Llavors, tot i que ahir vaig tenir pensaments d'odi a més d'una persona al metro, he intentat reconvertir aquesta energia en energia positiva.
Molt bé, Andreu, molt orgullós de tu. Nou propòsit, va.
Doncs relacionat amb el tema de que quasi em roben, no? Doncs he après i intentaré o deixar les meves pertinences molt lluny o a la vista, diguéssim, intentaré no deixar-ho molt lluny o a la vista
perquè
de ningú.
Perquè on tenies la motxilla?
Quan a veure, la motxilla la tenia al meu costat, a terra.
No.
I el mòbil el tenia al meu costat, a sobre la taula.
El mòbil a la butxaca
i la motxilla a la falda, perquè malauradament hi ha molts de robatoris.
No, sí. N'he d'aprendre. Doncs... Per això és un nou propòsit d'anar a un bar i tindre-ho tot a la meva vora. Molt a propet, en contacte amb mi.
Molt bé, Andreu. Gràcies,
A tu, Núria.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I com sempre a aquesta hora, quan passen 9 minuts de les 3 de la tarda, també anem a veure aquelles notícies que no hi caben en un informatiu normal. I crec que aquesta cara B ja és exclusiva de Nina Agustí.
Sí, quasi. Sí.
Comencem, doncs, la cara B.
Ens encanta, Ens encanta.
Sí, jo també t'haig de dir que m'agrada. Li estic agafant el puntillo.
Carai, què ens portes avui, Nina?
Avui la primera notícia és molt propera als nostres estimats estudis de Ràdio Estel. Llegeixo el titular, d'acord? La nova estació de Sants. Una finestra amable als veïns que vol fugir del ciment.
Carai. Molt bé.
Sí. Caram, quin titular, eh?
Caram.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Per qui no estigui al cas de tot, hi ha un pla en marxa per fer-li un canvi d'imatge a una de les estacions més importants de la capital catalana. Uh-huh. El projecte es va presentar aquest setembre, es començarà a construir durant el 2023 i les obres, que la remodelaran i nordaran el recinte i l'entorn, acabaran en una primera fase al 2026 i en una segona fase abans del 2030.
Ui, encara ens queda bastant, sí, eh?
Uns anyets, eh?
Uns anyets, bueno, però la intenció és el que compta, sí.
Ja serem una mica més grans, eh? Vull dir, tindrem una edat ja. Als 2030 tindrem 32 anys.
Oh, ho has calculat?
Continua, continua.
Vinga,
no
va.
Parlarem d'això,
com voleu que sigui aquesta nova estació?
Doncs més verda, no? Més sostenible.
Sí. Doncs atents, perquè és exactament així. El projecte del grup RCR Arquitectes aposta per obrir l'edifici en les quatre direccions, integrar les places dels Països Catalans i de Joan Peiró i augmentar la porositat i lluminositat de l'estació.
Com molt, us bé.
Molt bé.
Sí, sí. Em sembla molt bé. Sí, us heu fet una idea, eh? Per tant, tindrem portes a les quatre façanes, molta vegetació i més protagonisme per als vianants. Per qui ho vulgui veure, la imatge... On han d'anar, Núria?
Digue-ho tu mateixa.
Va, doncs han d'anar. Heu d'entrar al nostre Twitter, @lacaravanaestel, i allà podreu veure les imatges del projecte, que les acaben de penjar les nostres companyes de xarxes.
Tenen bona pinta, eh? Sí, sí.
I ja sabeu, mireu, perquè val la pena, eh? De fet, l'arquitecte Carme Pigem, crec que es diu,
sí,
d'acord? Durant la presentació del nou edifici ha advertit que no faran l'estació de Sants per sempre, sinó que posaran una petjada més a la història. I també diu, plantegen una nova lògica de mobilitat, d'acord? En aquest sentit, l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Matilla, ha assegurat que el projecte guanyador pensa en què ha de ser l'estació en un futur, que pensa en un binomi, passar d'un binomi tren-automòbil, que és l'actual, a un binomi tren-transport públic. Canviant així el paradigma de l'estació. Reduirà el trànsit un 75% i augmenta l'espai pels vianants fins al 85%.
Déu-n'hi-do!
És que tenim problemes aquí al costat de l'estació de Sants, perquè, clar, això que deies ara mateix, hi ha molt trànsit de cotxes, sí, sempre, en hores punto.
Sí. Digue-ho, Andreu,
digue-ho. Sí, sí, no.
A tu gairebé sempre t'atropellen en aquell semàfor de Sants Estació, perquè és així, l'Andreu creu en vermell.
Sí.
Us ha semblat bé, no?
Sí, molt bé, Nino. La veritat és que sí.
Va, i de trens i persones amb més espai per anar i venir, passem a una notícia que els protagonistes i les protagonistes són ovelles.
M'encanta!
Sí, sí, heu escoltat bé. Ovelles.
Ovelles.
Visca el Seixon, visca el Seixon. Vull presentar-te un nou amic.
I és que a Mongòlia, ara ens traslladem,
sí,
s'han enregistrat unes imatges molt estranyes. I us explico. S'han fet virals a les xarxes socials plenes de teories, d'acord? I què té a veure això amb ovelles? Doncs perquè resulta que un ramat d'ovelles fa dues setmanes que donen voltes en cercles.
Dues setmanes.
Dues setmanes.
I no es cansen?
No, vull dir... No sense parar, val? O sigui, ara ja estan tancades. Diu, perdoneu la cançoneta, d'acord? O sigui,
ai, m'encanta.
M'ha recordat molt el Seixón,
sí,
val?
Sí,
que
sí,
eren
sí,
dibuixos sí, animats que els xais d'una granja doncs, feien de tot, sí, portant de cap al seu gos d'atura i fent veure que són normals davant del seu pastor.
Ho havíem de dir, no, Nina?
Això ho havia dit, sí, un detall que m'ha fet molta gràcia. Segur que les ovelles solen seguir-se unes sí, a les altres,
sí,
oi?
Sí.
Doncs aquestes han entrat en bucle, podríem dir.
Home.
I el cas l'explica el diari People's Daily, i per ara és totalment desconegut el motiu real pel qual està passant això, d'acord? El que sí que es coneix és que les ovelles no tenen cap problema de salut i que es troben en perfecte estat. Evidentment, es troben tancades, però el tracte que estan rebent no es diferencia d'altres situacions on les ovelles no han començat a fer aquest moviment, d'acord? Vull dir que és algú bastant estrany. Una de les teories creu que el comportament dels animals es deu a protegir-se de possibles depredadors, d'acord? Podria ser una idea. Ara bé, un expert de la Universitat de Harpury, d'acord, a Anglaterra, ha detallat al Newsweek que la clau pot trobar-se en el fet que les ovelles es trobin tancades al corral durant un gran període de temps, d'acord? O sigui, aquí ara ja ens hem de posar una mica més seriosos. A partir d'aquí, assegura el professor especialitzat en agricultura, Matt Bell, que dins el grup es crea un comportament estereotipat. És a dir, una ovella comença a donar voltes frustrada per no poder sortir i la resta comencen a seguir-la, d'acord? O sigui que, mira, ha començat fent gràcia, però ja no,
Té tot el sentit, no?
Sí, seria una bona explicació.
I res, hem de tractar millor els nostres animals, no?
I tant.
Totalment d'acord.
I de la ramaderia mongolesa passem a l'agricultura catalana. Perquè, atenció, que comença la temporada de calçots.
Oh, m'encanten. Ja? Però ja, sí, ja.
Ens hem de preparar, ens hem de preparar. Ens hem de preparar perquè això ja està aquí.
Us agraden o no els calçots?
És el que us anava a preguntar. Com es nota que és la cara bé teva, Núria Ros? Us agraden o no?
Pregunta-ho, pregunta-ho. A mi m'encanten. No, amb la seva salseta...
De romesco,
no? De romesco. Increïble.
Sou de pitet i guants?
Sí,
tu, Núria, sí, veus? Perquè ets la pija de Banyoles.
No, no es perdona, si fos pija els menjaria amb coberts, no amb pitet i amb les mans.
Amb les mans sí, però i guants portes?
Sí, sí, guants. Tot. És clar, que per mi no fas una calçotada si no portes el pitet dels guants i t'embruts.
Per mi no fas una calçotada si no t'embrutes les mans i et taques la samarreta.
Bé.
Molt bé, José, tu estàs amb mi.
En José està amb la Nina, sempre.
Sí, ja sabeu què passa, que no em menjo de calçots.
No t'agraden?
No. Jo sóc dels típics que va a una calçotada i menja macarrons, com de si un menú infantil es tractés.
Sí.
Sí, sí.
Bé, va, i us explico. La IGP, la Indicació Geogràfica Protegida del Calçot de Valls, preveu produir al voltant de 20 milions d'unitats, tot i la sequera i la calor.
Déu-n'hi-do.
Mira.
Són molts,
Gràcies. Aquí hàgim de donar les gràcies. O sigui, sabem que amb el canvi climàtic no anem per bon camí, d'acord? No, i anem de cap. Però donem les gràcies a qui hagi de ser perquè tenim calçots aquest any, d'acord? M'encanten.
També
et dic... 20 milions d'unitats, tela. Els productors de la IGP tornen a il·lusionar-se en una temporada en què esperen assolir aquesta xifra, una xifra rècord, d'acord? Mm-hmm. L'any passat es va marcar la mateixa, però no hi van arribar, i es van arribar a uns 18 milions d'unitats. Aconseguir aquest objectiu, segons el president de la IGP, Calçots de Valls, que és el Dalmasi Clofent, les altes temperatures de les últimes setmanes no han afectat a la qualitat de la ceba, d'acord? Però sí que és difícil arribar a aquestes xifres i és només com una especulació, d'acord? Vull dir, hauríem de parlar de que s'ha revaloritzat el calçot, que haurem de pagar molt més perquè han hagut de regar molt més i, doncs, mira, jo només et diré una cosa. I, si us plau, atenció, perquè gent de Catalunya i d'Andorra, que ens esteu escoltant. Els nostres pagesos ens necessiten i nosaltres a ells. Els calçots tenen un preu i el pagarem, que la inflació no freni la tradició. Apa.
Si cal, ha quedat molt bé, jo.
Sí. Si cal... No, et diré una cosa. Si cal, deixeu de pagar el Netflix i us aneu a fer una calçotada amb la família, que és més important el temps de qualitat, que no pas veure... The Crown, per exemple.
Bueno, per depèn d'aquí...
Nina, et mereixes...
Un aplaudiment.
Bravo.
Molt bé,
Nina Agustí. Vinga, va, ara sí, et faig una més extra, d'acord? Una altra notícia que t'encantarà, que és... Et llegeixo el titular, d'acord?
Va, som-hi.
Va a urgències perquè el seu rellotge intel·ligent no li marca el pols i el metge li diu que el repari.
Soc d'aquests, jo.
És l'Andreu.
Podria ser perfectament.
El metge, atenció, també recorda que cal valorar els símptomes abans de recórrer al sistema sanitari, per favor, que ja tenen prou
feina. Totalment d'acord.
El va reiniciar dues vegades el rellotge i seguia marcant 0-0, i ella, com que sempre...
Cap a urgències.
Sí, com que sempre li marca entre...
Clar, no, però és que...
Doncs,
clar. Poca broma, amb això, perquè hi ha gent com, per exemple, jo, hipocondríaca, que si li surt 0-0...
Si et marques 0-0 vol dir que estàs pràcticament mort.
Sí.
Llavors, no podries anar fins a urgències?
No ho sé.
Vinga, va.
Bé, en fi.
Acabem amb música,
com sempre.
Sí, com sempre, va, acabem amb música, Nina. Vinga, va, avui de la mà de Ringo Starr. Estem escoltant el single Everyone and Everything, d'acord? Del darrer EP de Ringo Starr, que és EP3.
Es diu així?
EP3.
Ah.
Sí. Ja hem pogut gaudir d'aquest treball des de mitjans de setembre, que és quan es va llançar al mercat, però avui hem pogut gaudir de la publicació del videoclip d'aquest single. I el tema està compost per Linda Perry, que parla, doncs, de salvar el planeta, del medi ambient, etc. Una miqueta així, peace and love, també.
Que bé,
o sigui,
que bé.
L'estètica és molt xula, de veritat, mireu-lo. I deixa'm que recordi que EP3 està editat en vinil i en caset.
Olé, que bé.
Vull dir, una miqueta vintage.
En caset, ai, que maco, no?
Sí. L'ex-Beatle assegura que treure petits àlbums, EPs, d'acord, el permet treballar d'una manera més freqüent i el permet seguir sent més creatiu. I llavors, per tant, li dedica més amor a cada cançó, diu. I a nosaltres això ens encanta. Així que, ja ho sabeu, nou videoclip de Ringo Starr, us deixem amb Everyone and Everything. Gràcies, Nina. Disappear. There's at least a million reasons. No.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Olé, m'encanta, Nina Agustí, m'encanta. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquesta ràdio i de la ràdio catalana en general, avui ha sortit als carrers de Sants a preguntar què.
Doncs avui, Núria, he preguntat què has estat esperant per comprar-te aquest Black Friday.
Oh, m'encanta aquesta pregunta, eh?
Com bé sabreu, o haureu vist per les botigues, demà és el divendres negre, el Black Friday. Mm-hmm. Un dels dies, doncs, de grans rebaixes i descomptes en el que la societat es deixa portar per les gangues i per comprar tot allò, doncs, que durant l'any ha trobat massa car, eh? I clar, jo, com a bona reportera intrèpida, necessito realitzar una petita investigació i saber què compra la gent en un dia com aquest. Perquè, clar, a mi... És que em pot, eh? Vull saber-ho tot. Sí, sí, sí. Que tots els humans són molt estranys, eh? I tots tenim cada història que tela. Ja ho heu anat comprovant, si sou oients habituals, i si no, doncs teniu l'oportunitat ara mateix. Quedeu-vos per descobrir què hi ha a la cistella de la compra dels nostres estimats participants d'avui. Escoltem-ho.
Nada, no sabía ni que era Black Friday. Ahora que me decís, algo voy a ir a comprar, seguramente.
¿Sí?
Sí.
¿Qué puede caer?
Ropa, perfumes, relojes, algo.
I doncs jo no faré comptes comprar gaires coses, la veritat. Per a fora és que no ho està. Però sí que és vera que hauré de comprar arbols per anar a Mallorca a passar Nadal i tinc entès que amb el Black Friday estan bastant més baratos. Per tant, segurament si compro alguna cosa serà això, els vols d'anar i tornada de Mallorca per Nadal.
Doncs la veritat és que he estat esperant comprar-me unes fundes del sofà, perquè les tinc molt velles, i ja fa molt de temps que vaig a darrere d'elles. També aniré a mirar a veure si trobo alguna cosa per fer els regals de Nadal.
Doncs mira, jo sempre espero el Black Friday per comprar-me alguna cosa de tecnologia. Aquest any em fa falta un ordinador, que ja té alguns anys, i aprofitaré per comprar-me'n un, ja que donen moltes avantatges i sempre, cada any, aprofito per comprar-me alguna cosa de tecnologia. La veritat que es noten els descomptes. També algun any m'he comprat alguna peça de roba, bueno, una mica depenent de les necessitats, no? Però sí que és cert que quan arriba el Black Friday espero el moment per adquirir algun producte que em fa falta.
Un tocadiscos, perquè fa temps que el vull i em van dir, pues compra't el Black Friday i m'he farat el Black Friday.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Un ordinador, roba, perfums, rellotges, vols d'avió... Vols d'avió? Hi ha molta gent boja, eh? T'ho dic en sèrio.
Sí?
Moltes amigues meves esperaven a la universitat que arribés el Black Friday per comprar-se els viatges aquests sorpresa o els viatges que vas a molts llocs, a moltes ciutats...
Ah, sí, sí,
saps?
Sí.
Vols d'avió. Fundes del sofà també han sortit, regals de Nadal, típic tòpic, també et dic...
Sí.
I un tocadiscs.
Un bon llistat.
Un bon llistat, sí, sí, sí. Tu, Núria, et penses comprar alguna cosa aquest Black Friday? Vinga, va, treu aquí...
Encara no ho sé, eh? Però si hagués de comprar alguna cosa, segurament seria algun... Ai, ara no ho sé, eh? Alguna cosa per casa, sí.
Alguna cosa per casa?
Sí, però per casa...
Per completar els teus rituals d'espelmes.
Exacte, espelmes, perquè a mi m'agraden les que són grosses.
Ui, aquestes són cares.
Són cares, són espelmes... Cares. No ho sé, és que no hi he donat masses voltes. És que jo no estic atrapada pel consumisme, ni l'Agustí.
Mira que bé ha quedat la Núria Ros,
sí,
ara en antena.
Sí, ha quedat bé. I
molt
tu?
Bé.
T'ho he de preguntar.
Doncs mira,
que ahir no t'ho vaig preguntar.
No preguntis perquè no acabem la llista. No, sí, en sèrio, va. El problema
segur
és
que ets de les que tu ja has consumit.
Sí,
segur correcte. Serà el Black Friday, eh?
El cap de setmana passat vaig marxar de viatge. Llavors tinc un petit problema perquè no tinc pèmpins, que diem.
Pèmpins.
Diners. De fet, l'única cosa que he aprofitat és per comprar-me roba.
Ah, molt bé.
Val? Roba i si puc, em faré un regalet més. Mira, em miraré de comprar-me un videojoc o alguna cosa així.
Ja està.
Però, Núria...
Molt bé, molt bé.
Ja has vist que hi havia una persona que ha dit que no s'havia assabentat.
Sí, sí, el primer, de fet.
Que de fet, sí, diu, m'ho estàs dient tu ara, però perquè si no, no ho sabia, eh? També et dic, poc ha sortit aquest home, eh?
Perquè, sí,
perquè en parla tothom. Tots els carrers són plens de publicitat i que ara que ho dic, no cal ni sortir de casa. Vull dir, el mòbil està ple de publicitat, eh? Per tant, no tothom li fa cas a aquesta jornada de rebaixes. Qui no comprarà res aquest any?
Ostres, pues, la veritat, res.
Res de res.
Res de res.
No aprofitaràs els descomptes, doncs.
No, amb aquest no.
Doncs poca cosa, la veritat que aquest any no acompanya molt i hem d'estalviar de cara a Nadal.
Ni regals de Nadal, eh?
Tampoc. A casa meva són tots grans, no fa falta regals i ens estimem tot l'any.
Nosaltres res. Bueno, perquè no tenim altres coses en ment ara mateix. I no hem pensat en comprar res.
Jo nada.
Nada de nada.
Paso de Black Friday, paso de comprar. Hasta las narices gastar.
Paso de Black Friday y paso de comprar.
M'ha encantat, aquesta senyora.
Ai, Núria, no puc amb això,
m'ha encantat, m'ha encantat.
Sí, sí, sí. De fet, aquesta dona, poc més, i em fa una clatellada que
surt volant. Sí, no? Se la veia molt indignada, sí. Per això et dic.
Senyora, no és culpa meva, jo no he creat el consumisme, d'acord? O sigui, també hi ha persones que estan pendents doncs, d'estalviar, que és un mal any, etc etc.
Correcte.
Eh? Doncs no et sobta que la gent no estigui al dia d'això? Vull dir, és
sí,
el que
sí,
comentàvem.
Sí, sobta perquè tothom, vull dir, tothom en parla, les ràdios, tots els mitjans...
Clar.
Fins i tot a les botigues hi ha cartells que posen sí. Divendres Black Friday.
Sí, 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 sí.
Doncs,
sí, sí.
Doncs això sí que em sobta, però bé, no passa res, eh?
No, no passa absolutament res. De fet, jo conec persones que s'han comprat en aquest dia televisions, neveres, roba, però molta roba. Uh-huh. Vull dir, no roba com jo, que em compro unes
no,
sabates.
No, que fa la bona compra per tot l'any, no? Potser.
Correcte. Cotxes nous de primera mà, també.
Sí?
Sí, 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 conec una dona que ho va fer. De fet, estem parlant de molts descomptes per tot arreu i, per tant, doncs, no, tampoc no ens hauria de sobtar, eh? Uh-huh. De fet, una dona que, és això que et deia, que conec, que fa la bogeria de l'any. Ho diu així.
I quina és?
Doncs això, un cotxe, neveres, televisions, una màquina, un robot de cuina, m'entens?
Sí, sí.
No, no, tira per coses cares, tot i que tingui el preu que tingui. O sigui...
S'espera aquell... tot l'any que arribi aquest dia i,
sí,
i poder-ho
sí, sí,
comprar.
Sí. I fa la bogeria. Es compra jo, doncs, desitjant no, que, uh-huh. que duri molt temps, per molt que costi, doncs mira, això. Ja veiem que un cop més podem observar que aquí hi ha molta diversitat.
Sí,
vull dir.
Com sempre.
La pregunta
sí, sí,
del dia
sí.
és la diversitat feta secció, d'acord? Per tant...
M'agrada doncs, aquest concepte.
Sí, realitat sí. I opinions diverses i, doncs, mira, ara deixa que doni pas
al millor moment del dia.
El bonus track. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray.
El bonus track d'avui, Núria, és d'una persona que crec que tots estem notant la seva falta. Qui creus que pot ser?
A veure, 2 + 2 = 4, no? Per tant, qui falta aquí és Joan Trias, el conductor...
Encantadíssimo.
Encantadíssima, jo també. El conductor
correcte.
Habitual d'aquest programa.
El nostre estimat conductor...
Ens porta bonus track, Joan Trias?
No ho sabies?
No.
Doncs mira, el nostre estimat conductor, en Joan, ara mm-hmm. és un salvatge dels matinals radiofònics, d'acord?
Correcte.
Està al càrrec del matí de Ràdio Estel, tornarà, o això ens han dit.
Home, esperem, eh?
Esperem que torni, perquè si no, no sé fins quan aguantarem entre els pocs que quedem aquesta nostra estimada caravana. Però escoltem què ha estat esperant en Joan Trias per comprar-se aquest Black Friday.
No té sentit aquesta pregunta, Nina. Puc fer-te de gent punyetera del carrer?
Clar.
Aquesta pregunta no té sentit, reportera intrèpida. Reformula.
És molt fàcil, vull dir, què has estat estalviant o esperant a comprar-te en un dia com avui?
He estat estalviant, però no estava esperant per comprar res en especial.
Però t'has comprat alguna cosa pel
sí,
Black Friday?
Sí, he comprat alguna cosa pel Black Friday.
Què has comprat?
Tot ho vols saber, Nina?
Clar.
Prou ja.
No.
És la meva vida privada. Colònia, m'he comprat colònia.
Cara?
No barata.
I hi havia una rebaixa?
Hi havia rebaixa. Pel mateix preu de colònia m'he endut un pack amb colònia desodorant i no sé què més. Molt bé, està molt bé, de veritat.
Però que haguessis necessitat què? Totes les altres coses que venien amb aquell pack?
No.
I tu has comprat perquè venia tot ja amb el mateix preu que hi havia anteriorment a la colònia sola?
Sola, correcte.
I tu només necessitaves la colònia?
Sí.
I has pagat el mateix preu?
Per 3 coses. Nina, tu no ho haguessis fet?
No. Jo m'hagués comprat la colònia barata, i punt, no?
No, no m'estàs entenent. Pel mateix preu de la colònia, jo m'he endut 3 coses. Que
sense
només
rebaixa.
La colònia sense rebaixa. Vale. És que no hi havia la colònia rebaixada, només.
Compraràs alguna cosa més o no?
No ho tinc pensat. M'esperaré al Cyber Monday. M'agrada bastant la tecnologia, així que miraré cosetes de tecnologia.
Molt bé.
Et pots despedir, Nina, com fan els de Callejeros, allò de adiós, adiós, adiós. Saps?
Muchas gracias, adiós, adiós, que bien.
Adéu, reportera intrépida.
Déu-n'hi-do, en Joan, eh?
Sí, 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 sí.
Diu, no compraré res més. Jo m'esperaré al Cyber Monday. que és l'endemà. Bueno, l'endemà no, però gairebé.
Sí.
Però m'ha agradat molt, Nina.
De fet, és la declaració més difícil de totes les que he fet, sincerament, perquè quin lío ens fem en Joan i jo, sempre, eh?
Sí, sí.
Vull dir, ens fotem en uns jardins des que mai sabem com sortir-ne.
Però en sortiu.
En sortim.
Sí.
Estranyament.
Sí.
I em diu, crec que no m'has entès. I realment jo ja l'havia entès.
Des del principi.
Oi que s'ha notat que
sí.
Jo l'havia entès?
Sí. Una abraçada. Joan, per
sí,
cert.
Sí. I descansa, home. Mm. I res, doncs el que queda palès és que s'ha comprat un lot d'una colònia molt cara amb coses que no necessita. D'acord? O sigui, això és el que s'ha de quedar clar, que s'ha comprat coses que no necessita.
M'agradaria saber quines són. Ho ha dit?
un desodorant i no sé què més. Sí, és que no sap ni què ve. M'entens? Ah. Aquí està el problema.
Ah, per afaitar-se també, no?
Deu ser el típic neceser.
Sí, un lot d'aquests d'higiene.
Sí, correcte. Sí, no, però sincerament, Joan, no et compris aquestes coses.
Bueno, cadascú es compra el que vol, Nina Gussí.
Va, escoltat a la veu del poble, què toca, Nina?
És hora de donar pas al nostre expert del dia, Albert Vinyals, expert en psicologia del consum, neuromàrqueting i pensament creatiu. Molt bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Abans d'endinsar-nos en la matèria i per situar els nostres oients, què és el neuromàrqueting?
El neuromàrqueting seria l'aplicació dels coneixements de la neurociència en el món del màrqueting, en el comportament dels consumidors, en aquest cas. Uh-huh. Per tant, què ens explica la neurociència de què passa en el nostre cervell en el moment que estem comprant? Uh-huh.
Com comentàvem, el Black Friday pot ser una jornada perfecta per fer la gran compra de l'any, no? Realment, i perdona l'expressió, però podem dir que se'ns en va la pinça en un dia com aquest?
Sí, se'ns en va la pinça. Només, mira, molta gent té cercadors ara d'aquests de preus, paradors de preus, i si el teniu instal·lat en el Chrome, i si no instal·leu-vos-el, veureu els preus, que fa un mes eren més barats que avui, o sigui que demà.
Llavors és una enganyifa, tot plegat?
Bastant.
Sí?
Hi ha algun preu més barat, eh? Però en general la majoria de preus, sobretot qui compri online, hauran pujat.
Sí, sí, és que, de fet...
I de cop demà baixarà una miqueta, però més cars cap a un mes.
O sigui, els pugen abans i després fan la baixada.
Clar, i així ens tens la percepció que és més barat, perquè se'ns acosta l'època de Nadal i els preus no poden estar molt baixos, perquè ja saben que comprem. Sí. Per tant, es fa una petita baixada, però que té la força psicològica de clar, veus allà un menys 20% i ostres, ara sí que és una bona oportunitat.
Sí,
que els preus s'han de justificar, i la pròpia rebaixa és la justificació per la qual ho comprem.
Com reacciona el nostre cervell davant d'una oferta? És això, no? Veiem l'oferta i diem, me'l compro? Quins processos hi ha neurològics?
El que se'n diu aversió a la pèrdua, o sigui, la por a veure que perdem alguna cosa, no? I ens dona un mal psicològic molt bèstia. Amb el fet de les rebaixes, sento com que deixo de perdre diners.
Sí.
No? Perquè és que, uau, acabo de guanyar, o sigui, 30 euros que m'he estalviat d'això, que no és veritat, perquè potser no t'ho pensaves comprar abans. Una cosa és seguir un preu d'un producte, no?, i vas veient l'evolució, i mira, ara el tinc rebaixat, va, doncs avui aprofito. Però clar, molts de cops és això, no?, simplement veus una oferta que sembla molt atractiva i t'hi llences sense plantejar-te això, si realment era una bona oferta, si necessitaves el producte o si només te l'ha justificat el fet de que estigui rebaixat.
De fet, Albert, el nostre company, en Joan Trias, s'ha comprat una colònia amb un paquet d'un desodorant, un paquet així d'higiene. Realment, jo tenia el mateix preu que la colònia que ell volia en un principi. Per què ho fem, això? Vull dir, com va?
Quan hi ha alguna cosa gratuït, el nostre cervell no fica cap barrera, si ens tirem endavant. Per tant, si ens regalen algun producte encara que no el necessitem i sigui el típic pombo que se't queda amb un racó del lavabo fins al cap de 10 anys, que dius, bueno, potser ho tirem, no, això? Però el fet que sigui gratuït és que, clar, et trenca totes les barreres perceptives i totes les barreres que tu vols ficar psicològiques. Hòstia, no ho sé, no ho tinc gaire clar. Si tens alguna cosa que t'ho estan regalant, és bon, doncs no hi perdo res, ja està. Per tant, si puc tenir la col·lega com la tenia i a sobre em fan un regal, doncs fantàstic.
Sí, sí. Albert, bona tarda. La Nina ara també ens explicava i detallàvem que hi ha publicitat per tot arreu, no?, en aquests dies. Com es planteja aquest dia des del punt de vista del màrqueting?
Que és més una campanya de màrqueting que una campanya de vendes. O sigui, és una campanya de màrqueting que està pensada en tirar l'atenció als consumidors, les marques, perquè s'acosta a la campanya de veritat, que és la de Nadal.
Quines tècniques...
Estem aquí.
Quines tècniques utilitzen aquests dies, no? Quines són les que més s'apliquen o les que més funcionen per un dia com aquest?
Que en realitat és justificar com el més bàsic, que és el preu, que no seria els principals motius per als que comprem els consumidors en el fons. I comprem per moltes altres coses, per desig, per estatus social, per a vegades sostenibilitat, per altra, o per comoditat, no? Però clar, el preu és com un reclam molt fàcil, perquè és molt fàcil justificar-lo després, no? Per què has comprat això? Perquè estava barat. Ah, va, doncs ja està, ja ho he justificat. Per tant, aquests dies, de moment, el reclam és el preu.
Albert...
D'utilitzar.
Tinc aquí davant un titular que és d'avui mateix. El llegeixo literalment, eh? L'Organització de Consumidors i Usuaris ha denunciat a través d'un comunicat publicat recentment a la seva pàgina web, atenció a la dada, que el 99% de les ofertes anunciades durant el Black Friday no són reals. És que estem parlant d'un 99%, per tant, realment el Black Friday no existeix.
Sí, és el que deia. Hem de pensar que el Black Friday ha sigut una mala idea que es van veure en pes al món del comerç fa només uns 10 anys. Va ser una campanya que van començar amb una marca molt coneguda, que diu que no som tontos, i aquesta, clar, va ser una marca molt gran, internacional, doncs ells van fer el Black Friday. El Black Friday té sentit amb la població nord-americana, que després de fer una gran despesa el dia d'Acció de Gràcia, i no hi ha manera de remuntar per la campanya de Nadal si no fiques unes rebaixes intermitges, no de treure l'estoc que no es dongo per al dia d'Acció de Gràcies, fer una minicampanya d'un dia, dos dies, i després tirar cap al Nadal. Clar, aquí no tenia sentit, perquè aquí veníem del desert, de la tardor, i de cop ja venien les marques per Nadal. Per tant, en part van ser moltes marques que es van veure empeses a ficar-s'hi, primer els de la tecnologia i després hi van ficar els de la roba, i clar, de cop tothom s'ha vist ficat a més de la campanya, que no té sentit, que a més ara amb la inflació que hi ha, a veure què es dedica a rebaixar preu, perquè no té gaire sentit, comptant que més d'aquí dues setmanes ja estàs venguent, perquè arriba la campanya de Nadal. Per això és una campanya que és bastant falsa. I com les rebaixes tradicionals tenien sentit, no? L'estoc que no ha vengut durant el Nadal, doncs ara me'l trauré de sobre.
Sí.
Ah, tenia lògica. Però clar, ara té poca lògica. Ara com a molt qui pot rebaixar, no sé, roba d'abri que no es pogut vendre quan tocava, doncs sí, possiblement hi haurà un estoc extra que tu hauràs de treure de sobre.
Albert, abans parlàvem, ha sortit la paraula sostenibilitat, no? Hi ha moltes persones que no compraran res avui per motius econòmics i d'altres per ideologia, no? Parlem del que s'ha anomenat Green Friday. Què ens pots dir d'aquestes noves menes de protesta, no? en contra del consum excessiu?
Que estem tan ficats amb la societat del consum que hi ha molta gent que se n'està començant a cansar i a cremar-se. Per tant, és lògic que vagin sortint totes aquestes corrents que suposen aquest... Sempre hi ha hagut consumidors que s'hi han oposat, el que passa és que si n'hem mirat els últims anys amb la major preocupació per al medi ambient i els efectes reals del canvi climàtic,
sí,
doncs és una cosa creixent. Per tant, arribarà un punt que molta gent trobarà inútil, inclús desagradables, campanyes com aquestes.
Albert Vinyals, expert en psicologia del consum, neuromàrqueting i també pensament creatiu, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet. Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Va, 20 minuts que falten per arribar a les 4 de la tarda i com cada dijous a la caravana ens agrada aprendre coses noves per ser cada setmana una mica més educats. I avui, què escoltarem al Volem ser educats, Nina?
Són molts els nens i les nenes de diferents edats, entre 4 i 18, que han viscut situacions familiars i socials amb moltes mancances i creixen en entorns gens saludables per a ells i elles. I és per això que moltes altres famílies decideixen acollir-los per tal de donar-los aquest entorn més proper i saludable a l'espera que la família biològica se'n pugui fer càrrec. Volem conèixer tota aquesta feinada que fan des de la Fundació Acógeme de la mà de la seva presidenta, Lola Kurt, que va decidir ara fa uns anys acollir a la Sara, després d'un procés gradual quan ella tenia 10 anys. Avui el volem ser educats, la Fundació Acógeme i les famílies d'acollida.
Lola Kurt i Sara, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lola, ara ens ho deia la Nina, la Fundació Acógeme és una fundació que ajuda a tots aquells nens i nenes que es troben en situacions familiars difícils, no?, a trobar una família que els aculli. Però sí que volem saber com funciona tot plegat, és a dir, quin és el protocol a seguir.
Bueno, nosotros somos una asociación que nos dedicamos a difundir la necesidad social que tiene el país de que los niños que están en los centros de acogida pues puedan encontrar una familia de acogida donde puedan sentirse que están en familia, puedan recibir su educación y puedan, donde mejor están sin duda alguna, es en una familia que es uno de los primeros derechos que tienen los menores, ¿no? Entonces, nosotros solo y exclusivamente nos dedicamos a difundir este mensaje, ¿no? Que es un mensaje pues que difundimos por las redes sociales, hacemos actos. Bueno, pues vamos, hemos hecho conferencias en colegios, hemos salido en diferentes medios de comunicación que todos nos ayudan, como el caso vuestro, que os agradecemos mucho. Pero solo y exclusivamente nosotros no pedimos dinero, ni donaciones, ni nos aceptamos. O sea, solamente nos dedicamos a difundir, pues que, por ejemplo, en Cataluña hay más de 3.000 niños viviendo en centros de acogida. Y entonces nuestro deseo es que a lo mejor alguna familia pues reciba un mensaje nuestro, ¿no? Y diga, anda, pues nos gustaría poder acoger a uno de los niños, niñas, ¿no? Por supuesto, que estén en uno de estos centros.
Dit això, hi ha un moment en tot aquest procés que els pares biològics poden reclamar altra vegada la custòdia del nen o nena?
Sí, a ver, el objetivo de las familias de acogida es acoger a los niños mientras la familia de acogida, la familia biológica, no puede cuidarlos por los motivos que sean. Entonces, bueno, pues de ahí es quien supervisa cuando un niño que está en una familia de acogida, pues puede volver a su entorno biológico, si ese es el caso, porque hay veces que no puede ser.
En tot aquest procés entenc que hi ha d'haver una preparació emocional i psicològica molt i molt treballada, no?
Bueno, pues sí, es normal, porque no todo el mundo puede ser familia de acogida, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando decidí lanzarme a este proceso, pues bueno, me fui a un ICIF, a INTRES, en donde, bueno, me hicieron, pues no sé, fueron 10 o 12 consultas, pues para ver si psicológicamente estaba bien y estaba preparada para cuidar a un menor, ¿no? Y sí, son procesos que están muy bien supervisados para garantizar, bueno, que tanto la familia de acogida como el niño de acogida, pues bueno, va a haber una relación simétrica que va a ser buena para los dos.
Com a presidenta de la Fundació, explica'ns quina és la teva funció, quin és el rol a la Fundació.
Bueno, pues el principal rol nuestro es difundir que necesitamos familias de acogida. Yo recuerdo que cuando acogí a Sara, pues había mucha gente que me decía, oye, ¿y dónde has sacado esta niña? ¿Dónde de tal? ¿Sabes? Y me di cuenta pues que en la sociedad mucha gente no conoce lo que es el acogimiento familiar. Sí se conoce lo que es la adopción y todo el mundo sabe que la adopción igual son, yo qué sé, 10 años esperando, pero el tema del acogimiento familiar, pues como vi que no era muy conocido, por lo menos en mi entorno, pues decidimos pues con un grupo de personas montar esta asociación, ya te digo, con el único objetivo de difundir que necesitamos familias de acogida.
Clar, és que precisament, segons dades de l'últim butlletí de dades estadístiques, a Espanya hi ha uns 50.272 nens i nenes és molt, molt grossa, la xifra. Sí. I adolescents de dins de programes de protecció de la infància i al voltant d'uns 23.000 que es troben en acollida residencial per les autonomies. Són unes xifres molt i molt elevades, no, Lola?
Sí, són xifres que la verdad llaman la atención porque al mismo tiempo también hay muchas familias que quieren tener niños en su casa. Uh-huh. Yo creo que el acogimiento también no está muy, muy bien entendido, porque a mí siempre me decían, oye, ¿y si te quitan a Sara? ¿Y si, si? O sea, hay muchos isis, y al final es tener muy claro que el objetivo es cuidar a una niña de acogida mientras no puede estar con su familia biológica, ¿no? A ver, las estadísticas de niños que vuelven con las familias biológicas no son muy altas, pero a nosotros, familias de acogida, nos preparan para que entendamos que estamos ahí para cuidar a los niños de acogida, que los niños no nos pertenecen, como tampoco pertenecen los hijos a las familias biológicas.
Correcto, claro.
Pertenecen a la vida, ¿no? Y el objetivo es educarlos y que luego, pues con sus alas, pues vuelan donde quieran, ¿no? Uh-huh. Pero hay un, no sé, como un estigma del easy. Yo escribí una vez un artículo, dice, familia de acogida, easy. ¿Y si te lo quitan? ¿Y si tal? Y al final dices, oye, es disfrutar de poder dar esta opción a, en este caso a Sara, ¿no? De poder tener una familia, una educación, unos recursos, y bueno, y ya te digo, es que es un derecho internacional que está reflejado, ¿no? El tener un hogar, el tener una casa.
Lola, tu vas decidir acollir la Sara, però el sistema és molt llarg i complicat. Creus que hi ha una falta d'empatia per part de les institucions en aquest sentit?
Bueno, yo en mi caso, la verdad es que no fue muy largo, no sé si ahora está un poco, porque después de la pandemia, pues yo creo que todo se ha vuelto bastante más se ha retrasado más y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en mi caso yo estuve 7-8 meses en Intres haciendo todas las consultas y a los 4 meses me avisaron, oye, pues mira, hay una niña que está en Tarrasa, en un centro que es la Fundación Busquets, fundación que tiene toda mi admiración, donde ahí me encontré a una directora también súper profesional, a Carmen, y bueno, pues me explicó un poco los antecedentes de Sara y dijo, oye, pues si quieres empezar el proceso, pues es un proceso muy paulatino, ¿no? Entonces, siempre desde Intres, que en mi caso también, por supuesto, quiero nombrar a Mónica, que fue la asistenta social que nos acompañó, bueno, durante todos estos 10 años, ¿no? Hasta los 18 años. Y bueno, nos hemos encontrado siempre con profesionales muy buenos. Pero yo, en mi caso, entre los 7-8 meses en Intres, en consultas, más los 4 meses que me avisaron que ya pensaban que la niña que podía corresponder en mi caso era Sara, pues pasaron aproximadamente 4 meses. Y luego, claro, paulatinamente vas viendo a la niña, pues primero 2 horas, luego 4, luego la sacas a comer. O sea, es muy, muy progresivo para que dar el espacio, tanto a la familia acogida como en este caso a Sara, de irse conociendo.
Por lo tanto, podemos decir que es necesario todo ese tiempo, ¿no? Y todo ese proceso.
Sí, es necesario, pero no solamente para, en este caso, para Sara, sino también para mí, ¿no? Porque al final uno tiene que ver, pues bueno, si estás capacitado, si vas a poder hacerlo, si lo haces con ilusión, si la niña que con la que vas a convivir, y luego también por parte de ella, o sea, es una relación simétrica, que esto no, pues de la noche a la mañana, o sea, requiere.
Claro.
Yo me acuerdo que Sara decía, ay, ¿no puedo ir a tu casa? Y decía, no, Sara, todavía no, pues tenemos que esperar un poco y tal, cuando nos lo diga Carmen, y a la semana siguiente lo voy a preguntar. ¿Y no voy a tu casa? Pues no, pues todavía, o sea, que era poco a poco.
Ara parlarem amb la Sara de seguida, però sí que et vull fer una pregunta. Fa falta més conscienciació social pel que fa a l'acollida dels nens i nenes? Abans ens parlaves de que és un tema que té molt d'estigma, que està molt estigmatitzat. Fa falta parlar-ne més, ser conscients de la situació que viuen?
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante para la sociedad, para los niños, para los centros, y también para las familias darse cuenta que que el poder dar esta experiencia a un niño es un lujo para uno mismo, ¿no? Ahora también hay muchas familias biológicas que quieren tener un niño de acogida en su casa, pues primero, pues porque para dar, y para enseñarle a sus hijos biológicos de que hay que compartir, ¿no? Y compartir, pues, todo lo que está pasando en la sociedad.
Ara sí crec que ja és el moment d'entrar de plena al vostre cas, a la vostra història, que la Sara ens acompanya des del principi de l'entrevista. Tu, Lola, Sara, sou família des de fa un temps, no? Tota aquesta història comença ara fa uns 9 anys, si no estic equivocada, quan tu, Lola, decideixes acollir la Sara, i ara ja fa uns quants més que viviu juntes. Però abans, si voleu, també pels nostres oients, doncs escoltem un trosset de la història explicada per la Luna.
Hola, me llamo Luna, tengo 9 años y te quiero contar una cosa. Nunca he conocido a mi papá y mi mamá está siempre enferma y no me puede cuidar. Vivo en un CRAE con otros niños que tienen problemas parecidos a los míos y que tampoco pueden vivir con sus papás. En el CRAE hacemos muchas actividades. Voy al cole y de colonias. Practico deporte, juego con mis amigos, hago excursiones y los educadores me cuidan muy bien. Pero a mí me gustaría estar con una familia, con mis amigos del colegio. Me han explicado que hay personas que acogen a niños que están en algún CRAE para vivir con ellos. En mi caso, se trataría de que alguien me acogiera mientras mi mamá no me pueda cuidar. Por eso te pido, si puedes, acógeme.
És dur aquest testimoni, eh? Sara, bona tarda de nou.
Hola, muy buenas.
Et venen molts records a l'escolta aquesta història?
Bueno, es que mi vida ha sido unas aventuras, o sea, yo con esto haría una peli, os lo puedo asegurar, pero sé que acabaría con un final feliz. Yo por motivos, bueno, por motivos no pude estar con mi madre, porque yo desde el principio vivía con mi madre biológica, hasta los 7 años. Desde los 7 años estuve casi 2 años en un centro, en el, como ha dicho mi madre, de ahora, la Fundación Busquets. Y, claro, yo podía ver a mi madre de biológica una vez al mes. Y, claro, todos los niños podían ver a sus madres biológicas y a sus padres, podían quedarse hasta dormir. Yo en ese momento, pues, me sentía muy triste. ¿Por qué? Porque yo quería tener algo de amor, porque yo no lo sabía. Pero de ahí yo conocí a lo que es mi madre actual, que es mi madre de ahora. Y es como si fuera mi madre de barriga en sí. Llevamos 11 años juntas viviendo y con ella he pasado de todo y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, si lo puedo decir. Estoy muy contenta porque gracias a ella he conseguido hablar, he conseguido tener sentimientos, he conseguido el significado del amor, las aventuras, todo. Era impresionante estar con ella. Y claro, eso me hizo ser la persona que yo siempre he querido ser. Y gracias a mi madre y a mí misma he conseguido, sobre todo, hacer unos estudios que antes, por ejemplo, sacaba malas notas y todo esto. Pero hoy en día he estado en un grado medio que ha acabado de auxiliar de enfermería y hoy en día estoy haciendo un grado superior de dietética y nutrición.
Wow. Que crec que la ràdio sempre diem són emocions i en aquest estudi ara mateix estem totes molt emocionades, sí. La veritat. Recordes com va ser el primer dia que vas veure la Lola?
Uf, sí. Me acuerdo muy bien. Llevaba mi vestido favorito de color amarillo.
Qué bonic.
Y mi madre, pues, ahora hoy en día me entero de que no le gustaba nada ese vestido.
Qué fort. Ara que ja hi ha més confiança.
No le gustaba nada ese vestido y a mí me encantaba y tenía un juguetito ahí que me flipaba y lo perdí un día. Y me acuerdo que mi madre, pues, bueno, mi madre de ahora, pues, me tenía muchas sonrisas y todo esto, pero antes de todo esto me dieron la noticia de que iba a conocer a una amiga. Y yo estaba emocionada. Primero de todo, no sabía que era tener una amiga. Pero era una persona con que podías jugar. Me explicaron y yo, ¡qué bien, qué bien! Pero yo al verla por primera vez, ahora que tenemos así la confianza, la vi un poquito mayor, la verdad. para que sea mi amiga. Y eso es todo. Y fue genial. Me lo pasé muy bien.
M'han xivat, no sé si vaig equivocada, que ara estàs estudiant nutrició.
De fet, ara també tu has xivat ja directament.
Sí, primer auxiliar d'infermeria i ara nutrició.
Sí.
De petita ja volies estudiar això?
Bueno, como he dicho, yo he admirado mucho a mi madre de ahora. Y claro, ella ha estudiado de enfermería, ha estudiado muchas cosas, ha sido directora, o sea, yo siempre la admiraba y todo, y ella para mí era como mi musa, era para mí mi diosa, mi todo, ¿sabes? Y mi madre me ha dicho que ella quería ser enfermera, pero no lo consiguió. Y entonces yo dije, yo lo voy a conseguir. Y entonces, pues desde pequeña quise ser enfermera, pero en la adolescencia quise ser actriz de cine.
Ay.
Però avui en dia sigo consciente d'enfermeria.
No, mai és massa tard, a poc a poc.
Clar.
Jo sé que és una pregunta que potser no em pots respondre.
Claro.
Però d'on treus aquesta fortalesa? És molt admirable que parlis d'aquesta manera com ho fas, amb aquesta admiració de cares de la Lola, la teva mare.
¿Acaso de...? Bueno, aparte de que yo he estado con muchos psicólogos y todo esto, creo que la vida mismo me ha enseñado lo que es el karma en general y he tenido muchísima suerte y debo de aprovechar esa suerte y debo de enseñar la felicidad en pocas palabras. O sea, no debería de estar diciendo en mi pasado, oye, no sé qué, antes sí que lo era. Antes era, echaba la culpa a mi madre biológica, ¿por qué no me trataste así? Pero es que la verdad es que me alegro, porque si no, no hubiera conocido a la que tengo ahora. Y estoy súper feliz y ya está, es eso.
Què els diries a tots aquells nens i aquelles nenes que ara es troben en aquesta situació que tu vas viure fa uns 10 anys?
Pues yo lo primero que diría sería, voy a procurar que tengáis una familia, porque cuando mi madre no pueda tener la, no sea presidenta de Acógeme, yo lo seré y procuraré hacer lo máximo posible para que esos niños puedan tener una familia. Y voy a motivar a esos padres para que ellos quieran un hijo y quieran ayudar a la sociedad.
Crec que mai m'havia passat això d'estar tota una entrevista amb la pell de gallina. O sigui, sí, admiro moltíssim la feina. I no sé, bueno, ho has fet més o menys, però si per acabar, que tenim dos minutets, voleu donar un missatge com a presidenta de la Fundació, com a nena que no hi ha viscut aquest procés. No sé si voleu dir alguna cosa, teniu un minutet.
Sí, jo, sobretot, dar el mensaje de difundir que necesitamos famílies d'acogida i a mi m'encanta que Sara sea un modelo de bueno, pues que ella misma también va a poder difundir en su futuro, que ella, yo le voy a dejar el puesto de presidenta porque a mí ya no me toca, le tocará a ella un poquito más adelante, y que ella misma siga difundiendo esa necesidad, pero esa necesidad desde la perspectiva de hija de acogida, ¿no? A mí en la asociación siempre me ponen como madre de acogida y dicen, no, tú tienes que salir siempre para que las madres se animen. Pues perfecto, pero ahora digo yo, Sara, venga, tú ahora eres tú la que tienes que coger el protagonismo y que las mamás vean, pues, que los niños de acogida pues al final reciben un regalo de esa experiencia, y que hay muchos niños que hay que sacar, y a todos los la gente del gobierno, pues animarles a que inviertan en información, en recursos, en educación, pues para que los niños salgan de las instituciones y terminen en las familias.
Sara, molt i molt breu, que ens quedem sense temps.
No, que muchas gracias por invitarnos aquí.
Gràcies a vosaltres, de veritat.
Sí, gràcies a vosaltres.
Lola Curt, presidenta de la Fundació Acógeme, que avui ha pujat a la caravana amb la Sara, la seva filla d'acollida i la futura presidenta de la Fundació Acógeme, i que ens han deixat entrar a casa seva i conèixer la seva història de ben a prop. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes
gràcies de nou per la vostra força.
Moltes gràcies.